Les 8 i 52 minuts del matí ens acompanya ja a l'estudi de Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I ara, abans d'entrar, em deia molt contenta.
Sí.
Molt contenta, perquè avui és un dia important per l'Ajuntament de Barcelona. S'aproven pressupostos.
Sí, avui és el darrer ple municipal de l'any. I, efectivament, és un ple molt important perquè tenim un acord ampli d'esquerres per aprovar uns pressupostos expansius, a més, vull dir que preveu una major inversió pública, un total de 3.200 milions d'euros, amb un gran acord que es va fer amb Esquerra Republicana i que, bueno, esperem que s'hi sumin més grups, perquè també he d'agrair que en aquest any, tot i que a vegades hem vist, no, molt de soroll polític a l'Ajuntament, puc dir que, en general, els grups municipals han tingut molta consciència de que estàvem en un moment de crisi i que era important posar-nos d'acord, i jo he d'agrair com a alcaldessa a tots els grups municipals la disposició, el diàleg i el pacte que hi ha hagut en aquest moment de màxima emergència.
Tot així, Junts no dona suport a aquests comptes. Què ha passat?
Doncs, a veure, és veritat, nosaltres vam aprovar ja el pressupost de l'any passat, no? Portem un any de grans acords, la veritat, perquè fa un any també vam aprovar aquest pressupost amb un acord amb Esquerra Republicana, al qual es va sumar Junts per Catalunya. Es van voler sumar fa un any, avui no s'han volgut sumar. Jo suposo que la precampanya electoral hi té alguna cosa a veure, però absolutament legítim. Que nosaltres hem parlat amb tothom i ha estat oberta que s'hi pogués sumar tothom. Junts per Catalunya ha decidit no sumar-s'hi, és legítim.
Manuel Valls sí que dona suport a aquests pressupostos, i a més diu que porten el seu segell. Què li ha concedit a Manuel Valls, alcaldessa?
Doncs no sóc conscient de que portin el seu segell, perquè ja li dic que l'acord l'hem fet amb Esquerra Republicana i així ho vam presentar fa uns dies, el diumenge passat. Però, bueno, benvingut, com dic, tots els grups que s'hi vulguin sumar, benvinguts, perquè el moment d'emergència crec que requereix que tothom, doncs, posi els interessos de la ciutat per davant de qualsevol interès partidista. No?
Ara que parlava d'aquest càlcul electoral que sospita que podria estar fent Junts per Catalunya per no donar suport a aquests pressupostos, creu que els comuns pactaran amb Esquerra després del 14 de febrer?
Jo crec que Catalunya necessita un pacte d'esquerres. Crec que, efectivament, tots estem veient que l'actual govern, la fórmula que ha estat governant durant tot el procés, doncs està esgotada, no? Crec que el que estem veient al govern de la Generalitat actual, la relació entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no dona més de si. Tenim un bloqueig important, no?, i unes discrepàncies permanents, i a més hem de passar ja l'època del postprocés, que és també l'època del reimpuls. O sigui, necessitem reactivar l'economia, aprofitar els fons europeus per fer transformacions molt importants en clau ambiental, en clau econòmica, en clau social. I jo crec que el que necessita Catalunya és una majoria d'esquerres, que a més és perfectament possible, perquè hi ha una àmplia majoria de vot d'esquerres que ha anat creixent els darrers anys. I els acords d'esquerra s'estan produint a l'Ajuntament de Barcelona, s'estan produint al govern de l'Estat, que també ha possibilitat uns pressupostos socials i expansius, o, per exemple, ahir el decret per aturar els desnonaments. Doncs aquest tipus d'esquerres, crec que aquest tipus d'acords, crec que també és el que necessita Catalunya. Per tant, jo confio que sí, que hi hagin acords d'esquerres també a Catalunya.
Creu que som en l'època del postprocés, diu?
Sí, hi ha hagut uns anys, no?, on hi ha hagut una tesi de govern que han liderat Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, on sobretot s'ha posat un tema a l'agenda política, un tema important, que és la relació entre Catalunya i l'Estat, però es va plantejar durant tot el que s'ha anomenat procés, no?, en clau de nosaltres sols, nosaltres marxem, via unilateral, i això s'ha esgotat. Clarament no dona més de si, no ha aconseguit resultats, i malauradament, no?, hi ha hagut una forta repressió per part de l'Estat, que això és també una de les coses que tenim a l'agenda per resoldre-la abans possible, que crec que estem començant a encaminar perquè resolgui, no?, que és la desjudicialització de la política. Però més enllà de que tenim pendent això, la desjudicialització, i que efectivament la relació entre Catalunya i l'Estat ha de canviar i s'ha de millorar, la tesi de nosaltres sols marxem, etc., s'ha demostrat que no tenia cap viabilitat ni tampoc suficient consens social a la pròpia Catalunya. Per tant, cal una nova agenda que també tingui la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat, però d'una manera més pragmàtica, més realista, aconseguint coses concretes, sobretot. No, crec que necessitem una mica de política pública en majúscules, perquè tenim molts temes pendents, estem enmig d'una crisi sanitària, social i econòmica dramàtica, i necessitem, i estem veient els límits d'una Generalitat que ha estat molt paralitzada a nivell de polítiques públiques i molt centrada en un únic tema. Aleshores, jo crec que cal una nova etapa, claríssimament.
Sí, sap que aquest és un anhel que comparteix gran part de la ciutadania a Catalunya, també el de l'independentisme, i que hi ha la situació dels presos. Avui precisament explicàvem que la Fiscalia s'oposa a la petició d'indult de tots els presos i condemnats per l'1 d'octubre, i a més amb uns escrits molt durs i molt contundents. Per tant, la solució a aquesta qüestió, per on ha de venir?
Nosaltres hem estat molt clars amb això, hem dit sempre el mateix. Hem dit que volem que surtin els presos el més aviat possible i que s'ha de buscar la manera pràctica realista perquè això succeeixi el abans possible. I nosaltres vam presentar ja una proposta fa més d'un any, no?, que era indult i reforma del Codi Penal, que finalment s'està mostrant com la via més ràpida. Al principi el Partit Socialista deia que no, però el fet que nosaltres estiguem al govern s'ha demostrat útil per fer canviar d'opinió el Partit Socialista i, efectivament, Pedro Sánchez ha assumit com a pròpia el que s'ha conegut com la via Ascens, la nostra proposta.
Però creu que acabarà aprovant aquests indults? Ho té molt difícil, Pedro Sánchez, si finalment l'informe del Suprem és contrari.
Jo crec que ja sigui... és possible que el que arribi abans sigui la reforma del Codi Penal, però ja sigui via reforma Codi Penal, ja sigui via indults, que és la nostra proposta, no?, que veiem que és clarament més factible, aquesta via està avançant i precisament perquè està avançant la Fiscalia està fent el posicionament que està fent. És a dir, estem veient una Fiscalia que precisament protesta perquè veu que hi ha una voluntat política per part del govern de l'Estat per primera vegada de desjudicialitzar aquesta qüestió i de que efectivament aquells que estan a la presó surtin aviat. I com que això s'estan movent les coses, doncs veiem la reacció de Fiscalia, però clarament jo crec que això ja no té marxa enrere i crec que Pedro Sánchez hem aconseguit que ho assumeixi públicament. El ministre de Justícia ha dit que això ha de passar en els propers mesos. Per tant, nosaltres seguirem insistint perquè això passi el abans possible, però crec que efectivament, i espero que això sigui qüestió de mesos, no només.
Si finalment Pedro Sánchez no aprova aquests indults, què passaria? Quina seria la reacció dels comuns?
És que no ho contemplo. Vull dir, ja dic, la reforma del Codi Penal no sé qui arribarà abans, i això sí que no ho sé, perquè dependrà de diferents qüestions, diguem-ne, d'operativa interna que em porten des del Congrés dels Diputats. Això ho porta el nostre grup, no?, el Jaume Asens, el Gerardo Pissarello i el conjunt dels comuns al Congrés. Però s'està fent molta feina, s'està avançant, s'estan movent les coses, jo crec que això ho veu tothom, i jo espero que l'abans possible sigui reforma del Codi Penal del delicte de sedició i rebel·lió, ja sigui per la via d'indults, però una o altra fórmula han d'avançar perquè efectivament surtin de la presó l'abans possible.
No aposta per la llei d'amnistia que ha d'arribar al Congrés el mes de març?
No estem en contra de l'amnistia, ho hem dit sempre, no estem en contra. El que passa és que tots sabem, i ho sap Esquerra Republicana, i ho sap Junts per Catalunya, tots sabem que no hi ha majories al Congrés perquè la via de l'amnistia pugui avançar. Si la volen presentar de forma simbòlica, no estem en contra de que la presentin, però tots sabem que estan fent una política que no té possibilitats d'avançar perquè no hi ha majories al Congrés per aquesta via. Aleshores, no sé, vull dir, no estem en contra. Ja dic, nosaltres fem política per aconseguir resultats i volem que surtin de la presó. I, per tant, presentem la via que sabem que pot produir lo abans possible que surtin de la presó.
Per tant, no hi votaran a favor, tampoc, d'aquesta llei d'amnistia al Congrés?
Bueno, no sé, això ha passat ara al Parlament de Catalunya aquesta setmana, no?
S'han abstingut, sí.
Ens hem abstingut perquè, o sigui, no volem enganyar ningú. Nosaltres ens hem abstingut perquè no estem en contra, insistim, però sabem que és una via que no té majories suficients al Congrés, aleshores, insistim, el que vam demanar és que ampliessin la proposta a les vies que tenen més possibilitat, que és la reforma del Codi Penal i de l'indult, no? Que no entenem també perquè Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no volen parlar de les fórmules que realment poden avançar més ràpid perquè surtin de la presó, que després cadascú que mantingui les seves posicions de màxims només faltaria. O sigui, jo no li estic demanant a ningú que renunciï ni a les seves idees ni als seus principis, però ara hi ha una qüestió urgent, que és que surtin de la presó el abans possible, i jo crec que aquells que estem en política institucional, més enllà dels discursos, hem d'aconseguir resultats. I això és el que crec que està fent Jaume Asens, Gerardo Pissarello i el grup dels comuns a Madrid, i crec que és el que està fent el Jéssica Albiach al Parlament de Catalunya, buscant resultats concrets perquè, quan abans millor, desjudicialitzem el conflicte, però també perquè fem polítiques socials i econòmiques que són urgents.
Escolti'm, alcaldessa Colau, estem en plena pandèmia, entrant ja en la tercera onada, segons quins experts consultem. La situació no millora a Catalunya, falten dos dies per Nadal. Barcelona està preparada per viure un Nadal segur, un Nadal de pandèmia?
Sí, jo crec que portem molts mesos i és veritat que hi ha un cert esgotament, no? I se li ha demanat molt a la ciutadania i, per tant, jo entenc aquest esgotament, però jo crec que també la ciutadania entén que aquest no serà un Nadal com els altres. Hem de poder celebrar el Nadal, en el sentit que l'esperit del Nadal, el que representa, jo crec que ho necessitem més que mai, trobar-nos amb les nostres persones més properes, reconfortar-nos, no? Especialment quan faltarà molta gent que ha mort durant aquests mesos per la pandèmia. Per tant, aquest moment de retrobament íntim que representa el Nadal, però també de màgia per les criatures, és un moment que necessitem una mica de màgia, no? Després de tot el que hem passat. Ara, aquest Nadal el podrem celebrar, sí, però amb petites bombolles. És el nou concepte que hem d'incorporar a la nostra vida.
A vostè li ha quedat clar què es pot fer, què no es pot fer aquests dies amb el nou pla de mesures?
Jo crec que sí, jo crec que el concepte bàsic és això, que és que hem de poder fer celebracions i hem de poder, doncs això, comprar i en el nostre comerç de proximitat, sobretot en els nostres barris, i fer la màgia del Nadal i els regals per les criatures, però ho hem de fer sempre amb el nostre nucli familiar més estret, intentant barrejar-nos el menys possible. I jo crec que això un any es pot assumir. Una altra cosa és, no? Ja podrem tornar a tenir un Nadal de sopars de 30 i 40 persones. Aquest any no pot ser. I jo crec que és incorporar això i complementar-ho amb les videoconferències, com hem après a fer aquests mesos, i ens haurem d'apanyar.
Els hi ha tocat el rebre als bars i restaurants, aquest any especialment, i ara també una altra vegada per Nadal. De fet, fins i tot diuen que estan tocats de mort. Ha parlat amb el Gremi de la Restauració de Barcelona?
I tant, sí, tenim contacte habitual. I nosaltres també patim, perquè efectivament estan molt al límit. Penseu que la restauració i el comerç representen el 20% de l'ocupació de Barcelona, i a part de l'ocupació i de l'activitat econòmica que representen, és que donen vida als nostres barris, no? Quan el confinament es va tancar tot, tots i totes nosaltres vam sentir aquesta buidor de vida que hi havia a l'espai públic. És l'espai també, quan va haver el desconfinament, on podríem començar a fer una mica de sociabilitat que necessitàvem com a éssers sociables que som, no? Per tant, estimem molt la nostra restauració i no podem permetre que estigui tocada de mort. Jo sempre ho he dit, aquestes mesures són molt dures, aquestes mesures restrictives, però no vull entrar en polèmiques, perquè l'autoritat sanitària és qui marca en funció de les dades les mesures que s'han de prendre. No vull entrar en polèmiques amb les mesures sanitàries. El que sí li demano a la Generalitat és que hi hagi un pla de mesures real per acompanyar aquest sector perquè no torni a obrir, perquè aquest tancament no sigui definitiu. I això és el que trobo a faltar, perquè si fos el primer tancament, pots entendre-ho, tots hem hagut de fer el que hem pogut, no?, en una situació sobrevinguda. Però és que ara en portem diversos tancaments i a la Generalitat saben perfectament quina és la situació del sector i quines són les seves demandes. Jo crec que si es tornen a anunciar restriccions per aquest sector, immediatament han d'anar acompanyades d'un pla de xoc que garanteixi que poden subsistir i aguantar per quan puguin tornar a obrir amb horari normal. I això és el que es troba a faltar, que no hi hagi un pla econòmic, no? Que el vicepresident Aragonès no plantegi un pla econòmic concret, perquè a més tenen capacitat econòmica. És a dir, els ajuntaments no hem rebut diners extres de res. En canvi, la Generalitat ha rebut un fons Covid de més de 3.000 milions d'euros extra, que sobretot ha anat a sanitat, però ha anat també per altres despeses, i té capacitat d'endeutament, vull dir que té un marge econòmic per posar mesures econòmiques sobre la taula que acompanyin els sectors més afectats, i això és sobretot el que nosaltres, en general, els ajuntaments estem demanant.
Ara, quan deia, els ciutadans estan esgotats, estan desorientats, i és ben cert, ho notem aquí també als mitjans dia rere dia, creu que falten lideratges polítics? Aquesta situació que és tan extrema i tan inèdita li ha fet plantejar-se creuar la plaça Sant Jaume?
Jo no. Jo sempre ho he dit. Soc alcaldessa de la ciutat de Barcelona i tinc claríssim que és el que m'engresca, el que em fa il·lusió, i vull fer un bon mandat amb un munt de reptes que tenim a la ciutat de Barcelona. No m'he plantejat creuar la plaça Sant Jaume. A part, li he de dir que tenim una excel·lent candidata per entrar a la Generalitat de Catalunya, que és la Jéssica Albiach, que crec que pot fer molt bona feina i que crec que és el tipus de lideratge que necessitarà Catalunya. Un lideratge potser menys èpic, però molt pragmàtic, capaç de fer acords, que és el que necessitem, capaç de fer acords, no? Jo crec que la Jéssica Albiach, doncs això, que no era gaire coneguda, però ha demostrat en aquests mesos que han estat duríssims, que és una persona d'esquerra, seriosa, responsable, que, per exemple, quan va haver de parlar de pressupostos, el més fàcil era, doncs, quedar-se al marge i seguir criticant com ha fet el Partit Socialista. Nosaltres, amb el lideratge de la Jéssica, ens vam arremangar i vam parlar de pressupostos perquè el país necessitava pressupostos. Doncs jo crec que calen lideratges així, no? De gent seriosa, responsable, treballadora, que faci acords, perquè necessitem ara, per dir-ho així de forma una mica, diguem-ne, lleugera, però necessitem que els acords es tornin sexis. O sigui, necessitem una política del diàleg i de l'acord, i que estigui mal vist no fer diàleg i no fer acords, no? I aleshores jo crec que venim de moments molt durs, de la pandèmia, de la judicialització de la política, d'una polarització molt forta, no?, que s'ha produït a casa nostra, i no només a casa nostra, no, també a Madrid estem veient una polarització terrible amb l'extrema dreta. Doncs necessitem posar de moda, al contrari, un estil de diàleg, d'acords, de fer coses concretes, pràctiques, que ajudin a la gent, perquè la gent està al límit.
Deixem, perquè ens queda poc temps i no m'agradaria deixar-me de preguntar-li per algunes qüestions en concret, per exemple, al voltant de la crida que vostè va fer perquè la gent no comprés a Amazon, que comprés a les botigues de barri, però el fet és que la majoria dels catalans, segons diferents enquestes, un 70% dels catalans admet que farà les compres per internet per aquestes festes. Vostè manté aquesta crida a no fer les compres a Amazon?
És que una cosa és internet i una altra cosa són grans plataformes. És diferent. Jo estic molt a favor d'utilitzar les noves tecnologies i també internet. De fet, per exemple, aquí a Barcelona hem aprofitat la pandèmia per accelerar algunes coses, com és generar una plataforma pels mercats municipals que la gent pogués comprar a través d'internet, d'una plataforma local, doncs pogués comprar els mercats municipals. Així que a favor d'internet estem, evidentment. El que passa és que hi ha grans plataformes, com seria el cas d'Amazon, que no paguen impostos aquí, que fan beneficis multimilionaris, que precaritzen la seva plantilla, que generen un gran impacte ambiental, perquè amb els enviaments d'anada i de tornada generen un grandíssim impacte ambiental i que no donen vida als nostres barris. I, en canvi, el nostre comerç és el que dona llocs de feina estables i ben qualificats, i és el que dona vida als nostres barris i paga els impostos aquí. Aleshores, el que diem, i crec que cada cop ho diu més gent, no ho dic només jo, no? També ho ha dit l'alcaldessa de París i ho diu molta gent, és cuidem les nostres llibreries, cuidem les nostres botigues de barri, anem al barri, que la gent ho està fent molt, perquè jo crec que amb aquesta pandèmia hi ha hagut una gran consciència social de hem de reforçar l'economia local, ens hem d'ajudar els uns als altres. Bueno, doncs aquest mateix esperit, no? És enfortir-ho, i hi ha algun moment que potser et resultaria més còmode, no?, amb un clic, anar a una gran plataforma que t'ofereix de tot amb preus rebaixats. Jo el que demano és, per poc que puguis, sense demonitzar res, però per poc que puguis, si ho pots trobar al barri, compra-ho al barri. Seria aquest el resum.
Una altra qüestió que ha estat notícia, malauradament, aquestes últimes setmanes, el tiroteig a un sense sostre que vivia als carrers de Barcelona per part d'un agent de la Guàrdia Urbana. En quin punt està aquella investigació? Perquè de seguida es va anunciar que s'investigaria, però no n'hem sabut res més.
Doncs que nosaltres hem d'estar pendents de... Hi va haver una investigació que la fa Mossos d'Esquadra, no?, òbviament, i després això passa al jutjat, i és el jutjat cada dia si ha de qualificar, si veu indicis de... El primer també que havíem d'esperar és que es recuperés aquesta persona sense sostre, que efectivament, bueno, va estar molt crítica i molt greu, però afortunadament s'està recuperant encara a l'hospital, i hi havíem de prendre declaració, hem de deixar el curs judicial, i en funció de la qualificació dels fets, doncs judicialment ja veurem si això té algun recorregut. I en tot cas, internament, nosaltres el que sí que ens hem compromès, com, i la Guàrdia Urbana, a més, vull dir, ho fa voluntàriament i ho fa sempre que hi ha una cosa tan anòmala i excepcional com és disparar un tret, és revisar tots els protocols i donar-li totes les voltes possibles per veure si aquella mateixa situació es pot gestionar millor, i si es poden millorar els protocols, millorar-los sempre, evidentment, perquè no hem de normalitzar que es dispari un tret. És una cosa molt, molt puntual i molt anòmala, no?
De fet, el sensellarisme remet a un altre problema, que és la crisi de l'habitatge, que Barcelona pateix especialment per ser una gran metròpoli com és. Ahir el Consell de Ministres aprovava el decret antidesnonaments, però som al mes de desembre, alcaldessa.
Tard. Sí, estic tard. Molt d'acord, tard. Jo em porto molts mesos, li asseguro, insistint per terra, mar i aire, amb trucades, amb whatsapps, amb cartes al president del govern, als ministres i a tothom que se'm posava a prop. Perquè nosaltres sabem molt bé el que hi ha en joc, no? O sigui, l'Ajuntament, malgrat no tenir competències en desnonaments, hem creat una unitat antidesnonaments que no existia, i hem estat mediant cas a cas a tots els que ens arribaven. I, de fet, estic orgullosa perquè al final hem acompanyat 10.000 casos de desnonaments des que vam començar el 2015, i estem aturant actualment el 90% dels casos que ens arriben. Ara bé, no és la millor manera d'operar. O sigui, perquè
no hauria de ser aquesta la manera, no?
No hauria de ser aquesta, perquè a part de que nosaltres hem de posar molts recursos propis, però clar, és arribar a la situació límit fins al dia abans del desnonament, que no saps si s'atura, si es troba una solució alternativa. Per tant, nosaltres feia mesos que estàvem dient, a veure, en una situació d'emergència com la que estem, és que és una qüestió humanitària de sentit comú. Si hi ha estat d'alarma, si hi ha confinament i toc de queda, òbviament no té cap sentit que es mantinguin els desnonaments de famílies vulnerables. No estem parlant d'ocupacions delinqüencials o tal, que aquí no ens hi fiquem, però en el cas de famílies vulnerables, de pisos, de bancs, de fons d'inversió, que no necessiten aquell pis a curt termini per res, doncs era... És que era una qüestió, insisteixo, humanitària, ja ni tan sols del dret a l'habitatge. Bueno, ha costat, però ho hem aconseguit. I la veritat és que estic contenta, perquè malgrat que ha costat, també hem de dir que si nosaltres no estiguéssim al govern, crec que no s'hagués aprovat.
El govern de la Moncloa, vol dir, eh?
Exacte, el govern de l'Estat, perquè les pressions del sector immobiliari en aquest país són molt grans. Fa moltes dècades que tenen un gran poder.
Per tant, a partir d'ara no s'hauria de tornar a repetir cap d'aquelles imatges que hem vist en les últimes setmanes de... desallotjaments de famílies senceres, famílies amb nadons, l'última era, hi havia un nadó fins i tot de pocs dies de vida. Això no s'hauria de tornar a veure.
Això no s'hauria de tornar a veure. Nosaltres igualment tenim el nostre servei municipal. Si ens arribés algun cas, evidentment faríem el màxim esforç per evitar-ho. Però en principi, amb aquest decret, no, ni tampoc tall de subministraments. No? Són dues moratòries, la dels subministraments bàsics i la de l'habitatge.
Vostè ha parlat amb el conseller Samper, perquè les imatges dels desplegaments de policials, és evident que és policia judicial i que ha de complir una ordre del jutge, la policia, els Mossos en aquest cas, però aquelles imatges de 10 o 12 furgonetes dels Mossos d'Esquadra en té valors, apartant els veïns, vostè això ho ha parlat personalment amb el conseller Samper?
I tant, i amb el conseller anterior, i l'anterior també. Amb tots els consellers d'Interior hem parlat del tema. Sí, perquè aquí hi ha... O sigui, jo entenc, com a una persona que porta anys d'experiència de govern institucional, que saps que has de complir les lleis, per molt que a vegades et sembli injusta una situació, entenc i puc empatitzar, no?, amb aquesta situació amb la que es troben Mossos d'Esquadra, que tenen una ordre judicial i, per tant, no poden desobeir a la justícia, han d'executar. Ara bé, clar, es pot enviar un cotxe de Mossos d'Esquadra o es poden enviar 10 furgonetes. Això sí que depèn d'un dispositiu policial, no? Bueno, també sé que hi ha alguns jutges en concret que, des del meu punt de vista, incomprensiblement, malgrat que saben que hi ha una situació de vulnerabilitat social que nosaltres acreditem a través de serveis socials, demanen expressament que s'utilitzi la màxima força. Jo aquí també, no sé, tinc una certa perplexitat amb que a vegades veus una certa deshumanització d'algunes instàncies de l'administració pública, i no vull generalitzar, eh? Hi ha jutges i jutgesses molt sensibles que sempre fan un esforç per fer la interpretació més humana de la llei, i en altres, en canvi, que de forma incomprensible fan una interpretació molt freda, molt abstracta i desconnectada de la realitat social, no? I jo crec que això s'hauria de millorar, que s'haurien de fer protocols, i de fet li hem dit nosaltres concretament a Justícia, li hem dit que s'hauria de revisar un protocol que ja fa anys, perquè en els desnonaments és evident que hi ha marge. O sigui, jo crec que s'ha de canviar la llei en general, però mentre no canviï la llei, perquè crec que no s'hauria d'arribar a aquest punt, s'hauria de fer mediació, s'haurien de fer altres coses i no arribar a treure ningú, a una persona vulnerable per la força, que és una situació traumàtica. Mentre no es canviï la llei, sí que crec que les administracions que estan implicades, doncs la Generalitat, Justícia, haurien de poder fer un protocol on es busquessin solucions alternatives abans d'arribar a una situació límit.
Alcaldessa, diu que creuar la plaça Sant Jaume de moment no, però no. Aspirar a un tercer mandat?
Bueno, la veritat és que amb tota la intensitat ara no estic pensant en el meu futur polític. Jo tinc un compromís per dos mandats, això segur, no? És el que estic fent, dos mandats d'alcaldessa. També és veritat que ens ha tocat una època molt dura, en el mandat anterior va ser molt difícil, i aquest també, no? Ens han tocat situacions realment molt dures, que han dificultat que algunes polítiques us vagin una mica més lentes del que voldríem, i jo estic a disposició del projecte col·lectiu. O sigui, ni m'he plantejat un tercer mandat, però tampoc l'he descartat. Quan arribi el moment, doncs es plantejarà. Jo el que vull és que el projecte de ciutat que estem construint, no? Una ciutat que posi les persones al centre, que modifiqui l'espai públic per guanyar espai públic de qualitat, protegir les escoles, la superilla, la connexió del tramvia. O sigui, el que vull és que aquest projecte de ciutat sigui una realitat i es materialitzi. Aleshores, el servei de aquest projecte en la forma que sigui més convenient.
Alcaldessa Ada Colau, moltíssimes gràcies. Que tingui un bon dia i un bon Nadal.
Gràcies, igualment. Bones festes dins del cap amb la bombolla familiar.
Gràcies, bon dia. Ara tornem.
Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell.